Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La falta de places d'aparcament al centre és un dels maldecaps dels comerciants de la zona, una problemàtica que és una mica més a prop de poder-se solucionar. El president de Ferrocarrils, Ricard Font, ha avançat avui que el pàrquing soterrat amb accés pel Passeig Manresa entrarà en servei a final de l'any 2020. Un cop es tanqui un acord amb l'Ajuntament, que acabarà comprant l'equipament, s'iniciaran les obres per adequar les instal·lacions. Font ho ha dit al programa El Cafè de la Ràdio, que l'emissora municipal ha estrenat avui.
No estan fets els diguéssim, és com l'obra que hem necessitat nosaltres, que és, perquè la gent ens entengui, tenim fet la carcassa, està feta, però allà s'ha de posar, després s'ha de pintar el terra, s'han d'acabar d'adequar les escales, s'ha d'acabar d'adequar tot l'interior. És una, simplement, el que en diríem, les obres finals per poder-los posar en marxa.
El president de la companyia ferroviària també ha confirmat que 3 de cada 10 usuaris dels catalans de Sabadell agafen el tren per moure's dins la mateixa ciutat. És dimarts 10 de setembre. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Ciutadans no assistirà a l'acte institucional per commemorar l'11 de setembre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El portaveu del partit taronja, Adrián Hernández, creu que el nou govern no s'ha desmarcat tot el que caldria de l'independentisme.
El conjunt de Catalunya, sobretot els actes que impulsa la Generalitat de Catalunya, és evident que no participem, però aquí que entenien que podria ser diferent, no? Perquè si s'hagués fet un manifest que estiguen còmodes, doncs podrien haver participat, però és veritat que hi ha hagut canvi de govern, no? Hem modificat un govern independentista a un govern no independentista, però el manifest pràcticament és el mateix, no? Amb les mateixes el mateix marc mental nacionalista.
L'acte tindrà lloc al Parc Catalunya com els últims 2 anys, a partir de les 10 del matí.
Les urgències del Parc Taulí atenen cada any 400 temptatives de suïcidi, una dada que hem conegut avui amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. El director de Salut Mental Sabadell, el doctor Diego Palau, ens explicarà quina tasca fan des d'aquest servei per intentar reduir els intents de treure's la vida. I amb tot plegat donarem pas a la informació esportiva a l'Hotel Suís a partir de les 2. Avui Manu Lanzarote serà el primer convidat d'excepció d'aquesta temporada a l'Hotel Suís.
El mitja punta esquerrà passarà per aquests mateixos estudis a partir de les 2 per valorar el primer mes de la seva segona etapa al conjunt arlequinat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. I comencem per la previsió meteorològica que avui ens acosta l'Oriol Rodríguez.
Al llarg de la tarda es mantindran les precipitacions a bona part del territori, menys probables, això sí, cap a les comarques de Ponent i també cap a les Terres de l'Ebre. Però tot i això, en aquests sectors també pot arribar a caure algun ruixat, en general de caràcter feble. Fora d'aquí, en conjunt, les precipitacions seran entre febles i moderades, si bé poden ser localment fortes en alguns trams del litoral. A més, el vent també guanyarà intensitat, sobretot avançada la tarda i al vespre, i és que de fet s'espera que de cara a aquesta propera nit i matinada i fins demà al migdia el vent pugui bufar amb cops molt forts, vent de gregal i de llevant, que bufarà amb cops que poden superar fins i tot els 90 km per hora al litoral i a zones elevades de l'interior. De cara a la jornada de demà, els núvols de mica en mica aniran marxant, de fet, encara durant el matí pot arribar a ploure en alguns trams, sobretot del litoral, del prelitoral i del sud del Principat, però a partir de migdia les clarianes guanyaran terreny i les precipitacions quedaran concentrades bàsicament a les comarques de les Terres de l'Ebre i del sud del Camp de Tarragona, tot plegat amb una temperatura mínima que es mantindrà en general sense massa canvis, però amb una màxima que tendirà a pujar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria a les instal·lacions entre Pineda i Mataró hi ha retards superiors a 60 minuts a la R1 en tots els sentits. Respecte a la R2 Sud, una incidència de les instal·lacions a Castelldefels provoca retards que poden superar els 60 minuts en tots els sentits. D'altra banda, per una incidència ja resolta a les instal·lacions de l'Hospitalet de Llobregat, els trens de les línies R3 i R4 circulen en tots els sentits amb demores que poden superar els 30 minuts. I finalment, una avaria a les instal·lacions entre el Prat i l'aeroport afecta amb demores en tots els sentits que poden superar els 30 minuts als trens de la línia R2 Nord que van de Sant Celoni a l'aeroport i viceversa. La resta de transport públic, però així com metro, autobusos, tramvies, circulen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, hem de destacar a aquesta hora algunes incidències a Badia del Vallès, a la B30, en direcció a Tarragona. Hi ha 1,5 km de retencions en aquests moments. També hi ha trams d'aturades a la Ronda Litoral a Barcelona en sentit Nus de la Trinitat.
La notícia del dia.
Els aparcaments soterrats del passeig Manresa i l'avinguda Tarradellas entraran en servei a final de l'any que ve. Això ho ha confirmat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat. Font ha assegurat que el nou pàrquing del centre passarà a mans de l'Ajuntament de Sabadell, un acord que es tancarà en els pròxims mesos.
Jo crec que ens hem posat l'objectiu amb l'Ajuntament de tenir-ho resolt en pocs mesos. Ho veníem treballant de lluny, és un tema bàsicament administratiu i jurídic que té poc a veure amb les voluntats d'uns i altres per donar una solució a l'aparcament de Sabadell, en aquest cas, i de Plaça Major. Ens hem de posar d'acord i l'objectiu que tenim, que és el 2020, estiguem en disposició d'obrir aquest aparcament, com també nosaltres tenim la voluntat, ja tenim adjudicades les obres i, per tant, el 2020 començarem i farem l'aparcament de Plaça Espanya.
El president dels catalans ha atribuït als temps de l'administració que cap dels dos aparcaments Karen funcioni encara.
El consistori acabarà comprant l'aparcament soterrat amb entrada pel passeig Manresa. Serà el pas previ perquè es pugui fer les obres d'adequació de l'espai per tal que es pugui entrar en funcionament a finals de l'any que ve.
Jo crec que, per un cantó, l'Ajuntament ha d'adquirir l'aparcament i la Generalitat ha de rescabalar a l'Ajuntament per les obres fetes en superfície. Aquestes dues accions, per entendre'ns, administratives, han de portar a la conseqüència de que l'Ajuntament disposi de l'aparcament de plaça Major i la Generalitat, en aquest cas Ferrocarrils de la Generalitat, doncs posi en marxa l'aparcament de plaça Espanya com tenim previst.
El mateix procés se seguirà amb l'aparcament de l'estació Sabadell Nord a la Concòrdia, en aquest cas propietat dels ferrocarrils. Així mateix, el president de la companyia s'ha mostrat obert al diàleg sobre què ha de passar amb l'espai del costat de l'estació Can Feu Gràcia i que els veïns reclamen que no sigui un aparcament.
Nosaltres li hem ofert a l'Ajuntament de parlar-ne obertament, sense cap problema, de prendre una decisió conjunta i aquella que prenguem conjuntament, doncs al final doncs serà la que portem a terme. Nosaltres és un espai que podria ser d'aparcament, o podria ser un espai pel barri. Tampoc creiem que per les places de pàrquing que té, doncs tampoc es pot, no serà un problema especial el fet de poder-lo convertir en un espai per la ciutat.
Font ha assegurat que intentaran trobar una solució consensuada amb els veïns i amb l'Ajuntament.
Als aparcaments, el president dels catalans ha parlat d'altres qüestions relacionades amb el servei a Sabadell durant l'entrevista al Cafè de la Ràdio.
Així és, ha posat algunes dades sobre la taula, per exemple, que 3 de cada 10 sabadellencs que utilitzen els ferrocarrils ho fa per moure's dins de la ciutat. Per Ricard Font, aquest fenomen significa una bona notícia.
Reforça la idea que l'ampliació de la capacitat i la inversió en transport públic, sempre que està ben planificada, sempre que està ben pensada, sempre que anem al centre de la ciutat, sempre que anem al centre als barris, sempre que busquem aquells punts d'interès, sigui a l'Eix Macià, sigui a la Plaça Major, sigui als diferents barris també de fora de la ciutat i de dintre la ciutat, doncs aconseguim uns fluxos de demanda que justifiquen aquestes inversions.
A més, la posada en funcionament de l'allargament a Sabadell i Terrassa ha fet que el nombre d'usuaris que utilitzen la línia del Vallès hagi crescut de forma notable.
Al final dels anys 2000, 2008, 2009, quan es planificava aquesta obra, en els estudis que es feien en el govern per justificar aquesta obra, deia que hi hauria uns creixements entre el 15 i el 20% d'usuaris en aquestes dos perllongaments. I, per exemple, doncs, a Sabadell estem superant el 65% de creixement respecte a quan no teníem els perllongaments. Per tant, hem aconseguit realment consolidar un servei de metro que ha sigut un èxit sense cap mena de dubtes.
L'estiu de 2021 s'incrementaran les freqüències. Serà gràcies a l'arribada de 15 trens nous que permetran connectar Sabadell i Terrassa amb Barcelona cada 5 minuts i Sant Cugat i la capital catalana cada 2 minuts i mig.
Notícies migdia.
I Ciutadans no assistirà a l'acte institucional de la Diada programat per demà al Pont del Parc Catalunya. La formació taronja s'havia plantejat participar per primer cop en aquest acte commemoratiu si el manifest rebaixava el to nacionalista dels últims anys, segons han apuntat textualment. No obstant això, consideren que el nou govern de Marta Ferrés ha mantingut l'essència del text. Ho apunta Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans.
El que s'espera també d'un govern no independentista és això, no? Ser respecte a la pluralitat de la societat sabadellenca i complir d'alguna manera o no manipular el contingut històric, no? I aquí a la ciutat de Sabadell esperem això, doncs, un manifest més neutre i que representi el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Sabadell en el dia que hauria de ser de tots els catalans i totes les catalanes. Li donem aquest marge de confiança. Home, és bastant decebedor que el primer manifest hagi sigut d'aquest tipus, no? Perquè al final marge han tingut, no?
Per contra, el tinent d'alcaldessa de Presidència, Pol Gibert, assegura que l'acte de demà busca una unitat de totes les formacions i sensibilitzacions. En declaracions a Ràdio Sabadell, Gibert obre la porta a la participació de tothom.
La idea del govern, com bé se sap, és intentar que tothom pugui participar a l'acte institucional de la Diada, que per això és institucional, no? Un manifest que pot compartir l'immensa majoria de partits polítics, amb la qual cosa la idea és que sigui un dia com això, d'agrupament, de plec dels partits polítics que hi ha a Sabadell perquè puguin celebrar el dia aquest per tots els catalans i catalans com un dia molt important, no? Aquesta és la voluntat del govern, esperem que tots hi participin com és normal.
Com en els últims anys, l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya començarà a les 10 del matí al pont del llac del Parc Catalunya. Constarà d'una ofrena floral ciutadana a càrrec de representants polítics, entitats i sindicats. Un acte que estarà amenitzat per la Coral Fundació Club Natació Sabadell sota la direcció de Xavier Teruel. L'acte es tancarà amb la lectura d'un manifest a càrrec de Lídia Orovitz en representació de l'Esbar Sabadell d'Ensaire. Tot seguit a les 11 es farà una ballada de sardanes amb la Copla Juvenívola. A 1:15, a la seu de l'Agrupació Andaluza San Sebastián de los Ballesteros, el professor d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, Martín Rodrigo Alarilla, oferirà una conferència sobre la participació espanyola en el tràfic d'esclaus. Els actes institucionals es tancaran a les 2 del migdia amb un dinar popular de mongetes amb botifarra a la Font de Can Rull.
I les entitats Òmnium Sabadell i Sabadell per la Independència donen suport a l'acte institucional de demà i també participaran a la manifestació programada a la tarda a Barcelona. Des de les dues entitats veuen la Diada d'aquest any com un nou moment clau per fer sentir les reivindicacions independentistes, tot plegat tenint en compte que s'està a l'espera que es publiqui la sentència del judici de l'1 d'octubre i que està a punt d'exhaurir-se el termini màxim de presó preventiva.
El record de la història del govern català amb una trajectòria de més de 300 anys i de la nació que representa és l'essència de la Diada pels integrants d'Òmnium, però l'entitat també vol mirar cap al futur, especialment després del judici del procés i de les interpretacions que s'han fet de l'1 d'octubre. Així ho ha assenyalat la presidenta d'Òmnium Sabadell, Teresa Mira.
Continuarem en aquesta línia de reivindicació de la llibertat, de reivindicació de que les nostres aspiracions d'un futur millor no són una cosa que depengui només del passat, depèn sobretot del futur i d'una voluntat de ser un poble amb una certa justícia social, amb una certa justícia ambiental, amb igualtat, amb tota una sèrie de valors que en aquest moment trobem a faltar.
La mateixa lectura fan de la Diada des de Sabadell per la Independència per la presidenta de la delegació local de l'ANC, Neus Alsina. Demà és el moment per tornar a reivindicar un estat propi.
L'objectiu independència està clar, no? Vull dir, sempre ha sigut aquest el nostre objectiu. L'any passat, amb la detenció dels polítics i tot això, bueno, hem estat així un temps com una mica... no sé, perduts, no? Com ens ha fet molt mal la detenció dels presos. Però bueno, ara tenim clar que s'acosta en temps difícils perquè la sentència la preveiem dura.
Tant des de la delegació local de l'ANC com Òmnium seran presents a la manifestació de demà a la tarda a Barcelona. Des de Sabadell sortiran 8 autocars i s'han venut 3.500 samarretes, una xifra lleugerament per sota de la de l'any passat.
I a Sabadell, Òmnium i diferents entitats de l'esquerra independentista havien organitzat per avui actes de commemoració de l'11 de setembre. No obstant això, tots s'han suspès per la pluja. I quan són 2:15, parlem de la festa major que es va tancar ahir mateix. Marta Farrés, l'alcaldessa de la ciutat, es mostra satisfeta de la participació ciutadana que hi ha hagut. L'alcaldessa de Sabadell diu que a ningú li agrada tenir un final de jornada com el de la nit de dissabte i lamenta les protestes durant el pregó de la festa major. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Farrés diu en referència als aldarulls que es van produir la nit de dissabte al diumenge, quan es van llançar ampolles i va haver-hi càrregues policials, que en aquest cas la responsabilitat era dels Mossos d'Esquadra.
Qui té la competència són els Mossos, jo crec que en aquest cas entenc que van actuar doncs, perquè evidentment es van veure amb la necessitat d'actuar i per tant crec que va ser estrictament en aquesta sensació. Evidentment a ningú li agrada doncs, tenir un final de festa, en aquest cas de la nit de dissabte, diumenge, així, a nosaltres tampoc, i jo crec que n'estic convençuda doncs, que el conseller de l'Interior, que la Generalitat, que el delegat del govern, que a més a més és d'aquí Sabadell, doncs a ningú que ens hagués preguntat en aquell moment haguéssim volgut acabar aquella nit així.
Pel que fa a les protestes que es van sentir durant el pregó de divendres, Farrés creu que hi ha moments per tot i condemna els fets. També diu que la pancarta de l'Ajuntament es va treure del balcó perquè aquest va ser el resultat de la votació al consistori.
I més enllà de les polèmiques, s'havien programat per aquesta festa major 282 actes arreu de la ciutat. De tots aquests, si mirem els llocs on s'han produït, els punts neuràlgics han continuat sent la plaça Sant Roc amb les activitats més tradicionals i de cultura popular i l'Eix Macià amb l'espai concert. L'última convocatòria va ser el Vall Tronera amb els Hotel Cotxam.
Un colofó que es va mantenir malgrat la pluja, tot i que potser més curt del que haurien volgut tots els presents. Abans, Castell de Foc, Sabellut de Ferro, Concert de les Corals i l'últim Ball de Gegants. També van ballar la Marta i la Gislena, mare i filla, guanyant l'edició del Ball de la Bola. El diumenge sonaven grups com Roba Estesa i l'especial Xocolata Express amb Los Bats 6.0, Xavi Vidal i Berni Moravant i els BB 57. I la jornada castellera va donar algunes alegries. Els Sabelluts van descarregar un 7-8 a la segona ronda, que els va convertir en la colla que l'ha fet més vegades, 31. A la primera ronda, en canvi, els camises verdes van intentar la torre de 8.
I la Xaneta comença a fer les 3 passes i ara està el castell carregat, torre de 8 carregada, que no es carregava des d'inicis del 2017 i sembla que el pis de 15 té algun petit problema i està començant a baixar el pit, però sembla que ho estan començant a parar. I malauradament ha fet llenya.
Ja ha fet llenya.
Hi ha hagut un petit problema amb el pis de 15. Sembla que una quinta ha començat a baixar el pit i a genollar-se.
Èxit absolut de participació en les curses de festa major. 3.225 corredors, també a la bicicletada, que va reunir 5.000 persones. Concerts d'obeses, albercocs i bebé, correfocs, 2.500 comensals a la Fideuà de la Plec, Vall del Rodet, Animalada i artistes com Judith Nederman, 31 Fam, Flashy Ice Cream i Candela Roots. I s'han iniciat ja les exposicions que podrem veure en aquest inici de curs.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Us ho hem dit en començar, avui se celebra el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi.
Tothom pot fer alguna cosa pues, deixant de pensar que el suïcidi és una debilitat personal perquè és un problema de conseqüència d'un problema de salut i ajudant a les persones que detectem que tenen aquest tipus d'ideació a buscar ajuda, no?
Aquest és el missatge que ha enviat el director executiu de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell, Diego Palau, des del programa El Cafè de la Ràdio. I és que el Parc Taulí és el pioner en desenvolupar el projecte Codi Risc Suïcidi, que ha aconseguit una reducció molt important en les repeticions de temptatives de llevar-se la vida.
Per exemple, en les persones adultes es redueix fins la meitat els casos de supervivents que tornen a intentar suïcidar-se en el primer any després de la primera temptativa. Unes bones dades que s'accentuen entre els menors d'edat, que passa del 30% de reintents al 5% en aquells que segueixen el codi risc suïcidi. El doctor Palau explica com funciona aquest projecte que s'ha estès per tot el país.
El codi risc suïcidi bàsicament consisteix en fer un seguiment telefònic. Nosaltres, a més, l'hem enriquit i fem un seguiment durant un any i el nostre equip d'infermeria truca a les persones que han fet una tentativa per assegurar-se que estan bé per donar-li recolzament emocional, personal i professional, i per facilitar que no perdin les visites amb el psiquiatre i amb el psicòleg que li hem assignat i que li ha començat a visitar abans d'una setmana de la tentativa.
Com ha explicat el doctor, la millor manera de prevenir el suïcidi és tractar-lo com qualsevol altra malaltia i millorant els tractaments, sobretot per les persones que pateixen malalties mentals, que representen un 90% dels casos. A l'estat espanyol cada dia moren 10 persones a causa del suïcidi, mentre que l'Hospital de Sabadell atén 400 supervivents l'any.
I ara us parlem del cas de Leo, un nen de 2 anys afectat per la síndrome d'Angelman que podria entrar als assajos clínics del primer medicament que es proposa, millorar els símptomes d'aquesta patologia. Ho ha explicat el seu pare, l'Òscar Sant Nicolás, al programa Al Matí.
Seria el primer medicamento para abordar la clínica de síndrome de Angelman, ¿no? Hacer mejoras en el tema motor, se espera un poquito del tema del habla, el tema de reducir las epilepsias, toda su clínica de síndrome de Angelman, mejorarla. No sería la cura, pero sería un paso importante de conseguir un medicamento que pueda estar al alcance de todos, de los chicos que padecen síndrome de Angelman y todas las personas.
Aquest medicament podria oferir els seus primers resultats l'any 2021.
Òscar Sant Nicolás diu que de moment les ajudes públiques no arriben i per això tenen en marxa una campanya de polseres en suport al Leo a través de la plataforma Leo es mi Ángel. Es poden comprar fins al 30 de setembre als dos establiments Baires, la perruqueria Duo i el centre de salut Amaltea. Sant Nicolás explica la dificultat d'enfrontar-se al desconeixement de la malaltia i per això estan contents d'haver guanyat una beca a Chicago d'una fundació americana dedicada a la investigació, tot i que no s'ho esperaven.
No esperábamos ser becados este primer año porque no lo esperábamos. Entonces, pues mira, nos avisaron de que habíamos conseguido esta beca. Esta beca la paga las empresas y sponsors de la fundación. Entonces, pues súper contentos. Ahora 17 países representados y unas 1.200 personas. El primer día es como una cumbre... es la cumbre, llaman cumbre de la investigación. Uh-huh. Y el segundo día hay como una gala, una fiesta que todas las familias celebran, pues que hay un camino hacia la cura.
La síndrome d'Angelman afecta una de cada 20.000 persones i provoca retard sever, problemes en la parla, en l'equilibri i insomni, entre d'altres.
Afegim un parell de punts més. Desaparegut un home de 74 anys, veí de la Plana del Pintor.
Es diu Antonio San Martín i va desaparèixer el passat divendres 6 de setembre. Mesura 1,75 m, té els cabells canosos, els ulls marrons i és de complexió prima. El dia de la desaparició vestia uns pantalons d'esport blaus, una camisa de quadres grana i sabatilles de color blau. En cas de veure'l, es pot contactar amb el telèfon d'emergència 112.
Nova jornada de retards a la línia R4 del servei de Rodalies.
A quarts de 9 del matí s'ha detectat una avaria en la senyalització de les instal·lacions de DIF entre Sants i l'Hospitalet de Llobregat, limitant la capacitat operativa d'aquest tram. Arran de la incidència, els trens de la R4, la que passa per Sabadell, així com les línies R1 i R3, s'han limitat a 2 combois per hora i sentit. Els retards de les 3 línies s'han mantingut a 30 minuts. Des de DIF asseguren que s'està treballant per reparar l'avaria.
I en matèria de cultura us expliquem que la companyia La Calòrica, de la qual en forma part el sabadellenc Marc Rius, ha estat premiada en la segona edició dels Premis Catalunya de Teatre, que es va lliurar ahir en la 18a edició de la gala Catalunya Aixeca el Taló. La Calòrica ha rebut el guardó com a millor companyia pel seu model i per la seva innovació constant i sostinguda en el temps. Els altres dos guardonats han estat el Tricicle, que ha estat reconegut per la seva trajectòria artística i per ser un referent com a model empresarial en les arts escèniques. També ha estat guardonada la Sala Beckett per la seva programació destacada, coherent, rellevant i innovadora.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquest 11 de setembre torna... No! el programa de ràdio que, per sort, només es fa als festius. Ot Burgalla i Aleix Grell presenten un Salsitxes Paradís amb una hora de música punk i soul combativa, perquè la música sempre ha estat una eina contra la desigualtat. Escolta Salsitxes Paradís aquest dimecres, dia 11 de setembre, a les 9 del vespre, només a Ràdio Sabadell.
And we will make America again. Do what you want.
Per arribar al punt de les dues, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya descarta canviar les dates del judici al president Torra, tot i coincidir amb un debat al Parlament.
En un decret de lletrat de l'Administració de Justícia es confirma que les sessions seran els dies 25 i 26 de setembre, les dates que coincideixen amb el debat de política general. El lletrat argumenta que en el moment de fixar les vistes no hi havia cap activitat programada a l'agenda del Parlament. El judici és per desobediència a la Junta Central Electoral per llaços grocs.
Oriol Junqueras demana a l'independentisme que es deixin de banda els retrets.
Aquest seria el primer pas per construir de nou el consens estratègic. En una entrevista per carta al Món a RAC1, Junqueras ha manifestat que els aparells repressors de l'estat espanyol han volgut escapçar, diu, la plana major dels líders independentistes i ha argumentat literalment que no es pot deixar que se'n surtin.
El magistrat Manuel Marchena vol emetre precisament la sentència del judici del procés abans del 16 d'octubre, quan expira el termini de 2 anys de presó preventiva del sabadellenc Jordi Cuixart i també de Jordi Sánchez.
Fons del Tribunal Suprem apunten que la resolució es farà arribar primer a totes les parts i que no se'n farà una lectura pública pel volum del contingut. Les mateixes fonts assenyalen que la vista del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras prevista pel 14 d'octubre no influirà en els temps del Suprem.
I atenció a tots aquells que tingueu una hipoteca, perquè els clients amb hipoteques referenciades a l'índex IRPH podran reclamar per clàusules abusives.
L'advocat europeu contradiu així el Tribunal Suprem, que va considerar que s'havia informat correctament els clients. En canvi, el magistrat de Luxemburg opina que l'IRHP no és una clàusula transparent. D'aquesta manera, obre la porta a les compensacions pels clients, fet que podria costar milers de milions a la banca espanyola. La sentència no s'emetrà fins d'aquí uns mesos, però el Suprem podria seguir ja les recomanacions de la justícia europea.
I encara en matèria judicial, Ana Julia Quesada es declara innocent, tot i admetre que va matar el nen Gabriel Cruz.
Els fets van succeir el mes de febrer passat a Níjar, Almeria. En la segona sessió de judici, l'acusada ha respost les preguntes de la fiscalia sobre la mort del nen de 8 anys. Entre plors, ha assegurat que el va matar accidentalment quan només el volia fer callar perquè l'estava insultant. També ha explicat que hi ha molts detalls que no recorda perquè es va quedar bloquejada després de veure que el nen era mort.
I Manuel Cruz, president del Senat, desmenteix el diari ABC i assegura que no ha plagiat en els seus llibres.
El rotatiu assegurava aquest matí que el filòsof havia plagiat paràgrafs sencers de fins a 9 autors en el seu llibre Filosofia Contemporània, sense citar-los ni posar els fragments entre cometes. L'equip del president del Senat ha lamentat que jugui amb l'honor i el prestigi de les persones i assegura que són coincidències fruit de dades científiques objectives.
I acabem, el Parlament Britànic tanca la porta a un avançament electoral.
El primer ministre Boris Johnson ha perdut una segona votació en pocs dies. Després que la Cambra dels Comuns rebutgés un Brexit dur, ara es nega a convocar eleccions anticipades. Johnson necessitava el suport de 2/3 dels diputats, però només n'ha obtingut 293. Després d'aquesta votació, Westminster ha declarat el final del període de sessions, la qual cosa mantindrà el Parlament tancat fins al pròxim 14 d'octubre.
La contraportada.
El 30è aniversari de carrera de Sergio Dalma es commemorarà amb un nou disc.
Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva.
Un nou disc que recollirà 13 cançons que l'han acompanyat durant la seva trajectòria i que, segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, han estat revisades i adaptades als temps actuals. L'àlbum també inclourà 3 temes inèdits i una col·laboració encara per desvelar. Dalma considera que dona així un nou pas a la seva carrera i preveu que aquest projecte sigui portat al directe. El primer avançament es publicarà abans que acabi aquest mes de setembre. Doncs amb aquest anunci discogràfic posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara us deixem amb tota la informació esportiva amb l'estrena aquesta temporada de l'Hotel Suís. Avui, per cert, amb convidat de luxe, Manu Lanzarote. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.